Bé, bona tarda. Anem a continuar, doncs, aquest programa d'actes d'aquest Dia de la Geografia. Amb aquesta taula rodona, que de fet primer hi haurà una intervenció per part de l'Hermínia Pujol, que ella és representant, és membre del Col·legi de Geògrafs Professionals a Catalunya, sobre sortides professionals en geografia. Primer vam demanar doncs, al Col·legi de Geògrafs que ens vingués a explicar què és el col·legi, quina és la feina que fa, quines són les sortides professionals que han detectat que existeixen en l'àmbit de la geografia, i aquesta és l'explicació que ens farà. A l'entrada a la taula trobareu un fulletó d'una mica que explica què és el Col·legi de Geògrafs, dona les adreces, les pàgines web, aquella informació bàsica que podeu consultar. L'Hermínia Pujol és doctorada en Geografia per l'Autònoma de Barcelona i és la gerent del Centre d'Estudis Demogràfics de Catalunya. A continuació, tenim dos joves geògrafs professionals. Per una banda, en Narcís Jordi Torra, a la meva dreta. En Narcís es va llicenciar l'any 2000, ara abans d'entrar em deia sí, és que ja fa uns anys, és veritat, sou joves, però ja fa uns anys, i treballa com a agent de promoció econòmica a l'Ajuntament de Celrà. I li hem demanat que ens vingui a explicar una mica la seva trajectòria acadèmica i professional durant aquests anys i la valoració també que fa dels estudis de geografia. I una mica més a la dreta tenim la Mar Oliva. La Mar Oliva es va llicenciar l'any 2008 i geògrafa també, i treballa com a tècnica de mobilitat a l'Ajuntament de Girona. I li vam demanar el mateix, si ens podia venir a explicar una mica la seva trajectòria, la seva experiència i la seva valoració. Val? Per tant, res més, us deixo doncs, amb l'Hermínia, quan vulguis. Ens assentarem a baix.
Bé, bona tarda. Això se sent bé? Sí? M'he d'apropar més o com va això? Em sentiu, no, per això? Hola. Hola, hola. Hola, pitjor. Hola, sí? Quasi bé m'ho he de menjar. Bé, en primer lloc agrair-vos doncs, aquesta oportunitat que em doneu per presentar el Col·legi de Geògrafs. De fet, jo pertany a la Junta del Col·legi, a la delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya. Faré una breu presentació primer del col·legi i després, tal com us comentava l'Anna Ribas, doncs, en base a un treball que va fer el Col·legio de tot estatal sobre els perfils professionals de geògrafs a Espanya, quatre pinzellades de quines són les principals, això ara ja funciona més bé, les principals sortides professionals dels geògrafs, en quins camps hem detectat que hi ha més geògrafs treballant. Comencem doncs amb quatre dades sobre aquest, com hem arribat en la formació, en la constitució del Col·legi de Geògrafs. Bé, tots sabeu, o algun de vosaltres deu saber, que de fet la primera associació de geògrafs o que englobava els professionals de la geografia o els geògrafs catalans va ser la Societat Catalana de Geografia, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Es va constituir en l'any 1935, després de la Guerra Civil, el 1947 es va reorganitzar i des de llavors doncs, és una institució, una societat que funciona molt bé i al llarg del temps era l'únic punt de contacte entre els geògrafs catalans. Aquesta societat, de mica en mica, cada vegada més, va anar esdevenint, bàsicament, primer doncs, hi havia molt excursionista i molt de persona interessada per la geografia, també acadèmics, però potser sí que cada vegada més era una institució molt acadèmica, molt integrada per molts membres, potser més de la universitat, de l'entorn universitari, i un grup de professionals de la geografia, que estaven sobretot a les administracions públiques catalanes, fent de tècnics, van considerar que era interessant o que seria interessant que hi hagués una associació més professional. Això de més professional no vol dir que els professors universitaris no siguin professionals de la geografia, però sí doncs, que vetllés més per l'exercici professional fora de la universitat, fora de la docència. I aleshores van crear aquesta associació de geògrafs professionals de Catalunya. Això va ser l'any 1988. Al cap d'uns anys, tant membres d'aquesta associació com d'altres associacions de diferents llocs de l'estat espanyol, van considerar que calia donar un pas més i constituir un col·legi professional que defensés una mica doncs, això, la professió. I així es va emprendre aquesta constitució del col·legi professional. La veritat és que va tenir un llarg recorregut perquè no, un col·legi no es fa així com així i s'ha d'elevar a nivells estatals i ha de sortir la llei corresponent, etc. Però bé, finalment, l'any 1999 es va crear el Col·legi de Geògrafos amb delegacions a diferents zones de l'Estat on hi havia també associacions prou potents. Actualment, la delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya està íntimament lligada a l'antiga Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Per això veieu que el logo, els dos logos coexisteixen, perquè no es va voler acabar amb l'associació pel fet de que era també un instrument interessant. Hi ha coses que com a col·legi no es poden fer, a vegades doncs, de cursos, de pagaments, a nivell pràctic bàsicament es va conservar. I també perquè hi havia gent de l'Associació de Geògrafs Professionals que el tema del col·legi o col·legi de geògrafos bàsicament no li semblava prou bé i no es volia col·legiar, llavors va voler mantenir com a tal. Però actualment tothom que es col·legia, a no ser que digui el contrari, passa a ser també membre de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya i de fet les juntes de l'associació i de la delegació treballem junts per portar endavant la feina del col·legi. I sort n'hi ha, perquè realment, doncs, com que és una cosa voluntarista, doncs, és una junta de 6 persones, més 6 persones, 12, doncs sempre almenys 4 o 5, ens trobem un cop al mes per anar tirant endavant aquesta feina. Bé, aquí només us mostro un parell de dades que de fet són de la meva tesi doctoral, per això dic això d'elaboració pròpia, de fet ho he tret allà directament. Una miqueta era perquè vegueu de fet els col·lectius de la Societat Catalana de Geografia i de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya i de la delegació del Col·legi del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, una miqueta doncs que aquestes dues últimes són més properes en quant a tipus de perfil d'edat. Veieu que doncs, tindria una constitució més jove, la societat potser doncs, el seu col·lectiu està més envellit. En canvi, l'evolució que ha anat fent en els últims anys doncs, és similar. Des de l'any 95, aquest estudi que hi ha del directori de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, en aquestes dades del 2010 de la delegació del col·legi, el que es veu és aquesta masculinització de la geografia, que era el tema de la tesi que vaig fer jo, però això no tindria a veure res amb l'associació. Simplement unes dades perquè veieu quanta gent som, quin és el perfil una mica dels membres del col·legi. Bé, què es vol fer amb aquest col·legi? Quin és el seu propòsit? Bé, tal com es fa en la presentació d'aquest tríptic que us he donat i això que us comentava ara, el col·legi no vol només aglutinar professionals, gent de tècnics d'administracions públiques locals o tècnics d'empreses privades o consultors, sinó també, evidentment, tota la gent, tots els joves que treballen tant a la universitat com a altres nivells de l'ensenyament, o gent que va de freelance, no?, amb el seu exercici lliure de la professió. Per tant, es vol atendre el màxim de professionals possible. Entre els seus objectius, bàsicament, estaria doncs, això, el donar el suport a l'activitat professional de la geografia, defensar la professió, això és un objectiu de tots els col·legis professionals. Hi ha alguns col·legis professionals que són molt indispensables perquè realment quan presenten projectes doncs, és obligatori que hi hagi un visat del col·legi de correspectiu, no és el nostre cas. A València sí que sembla que si un geògraf presenta un projecte és obligatori que estigui visat, en el nostre cas aquí a Catalunya no, però hi ha geògrafs que sí que consideren interessant i per tant també passen pel col·legi perquè donem una certificació de que manté els límits mínims necessaris, la forma que ha de tenir. La defensa de la professió, millorar l'articulació entre formació i oportunitats d'ocupació, també s'intervé bastant quan s'han fet els plans docents universitaris, doncs, també hi ha representants del Col·legi de Geògrafs per veure doncs, que s'intenta ajustar al màxim el currículum de la formació al que són després les necessitats ocupacionals. També s'intenta promoure i articular doncs, xarxes d'intercanvi entre aquests professionals, ja sigui en debats públics, amb cursos, amb seminaris, etc. I bàsicament, i també molt important, donar a conèixer doncs, la societat la utilitat de la geografia. Després ja veurem, quan parlem de les febleses i les fortaleses de la geografia, una d'aquestes febleses seria aquest desconeixement que moltes vegades hi ha de què pot fer un geògraf. Segons en quin àmbit, doncs, es pensa en un arquitecte, en un urbanista, ara amb una persona de medi ambient, però en canvi no amb un geògraf. Per reforçar aquests professionals, el que s'intenta és donar uns serveis de suport a aquest exercici professional, tant amb el tema d'assessorament jurídic com fiscal, convenis amb sistemes financers, amb diferents serveis financers. Actualment, per exemple, qui treballa molt amb els col·legis professionals i es dona molts avantatges és el Banc de Sabadell, amb qui tenim actualment uns convenis prioritaris, preferents. També s'ha fet un barem d'honoraris professionals orientatius, perquè tampoc es pot fer legalment de donar uns honoraris, sinó una cosa orientativa, sobretot per la gent que comença, que sàpiga què pot cobrar i què no pot cobrar, quins són els barems més o menys, una borsa de treball, el servei aquest que us deia de visat de projectes i una assegurança de responsabilitat civil professional. Si un projecte que es presenta té algun problema, que hi hagi una responsabilitat civil al darrere, que això de fet és el que encareix més actualment, el que més se'n va al pressupost del Col·legi de Geògrafs és en aquesta assegurança. Perquè, esclar, si hi ha algun problema, és on els diners marxen més. I a banda d'aquests serveis al suport professional, també els propis col·legiats, amb activitats formatives sobre noves lleis que van sortint, nova normativa que cal que tinguin en compte els professionals de la geografia. També hi ha convenis de col·laboració amb universitats, hi va haver tota una època que es feien pràctiques també professionals, s'aconseguien pràctiques professionals per geògrafs que estaven fent la carrera. Actualment costa una mica més, però també és una manera de començar a inserir la gent que comenceu en el mercat laboral. També s'intenta això, donar instruments per poder compartir informació i experiències entre uns i els altres, trobades d'aquestes, així per exemple com aquestes dues persones que ara veig que a continuació parlaran d'on estan i què fan. S'ha fet diverses vegades una miqueta perquè sobretot la gent que està acabant la llicenciatura o el seu títol de grau vegi per on es pot anar. I finalment s'intenta estar a totes les comissions que hi ha de diferents plans que puguin afectar a temes geogràfics dins de les administracions públiques. Algun representant del col·legi intenta ser-hi. Perquè us feu una idea, aquí us he posat les principals línies que es van presentar en l'última assemblea que va haver-hi ara el març d'aquest any. En tots aquests punts, i fixeu-vos, això bàsicament és el que es va presentar i aniria en aquesta línia que us deia de defensa de la professió, sobretot detectant casos de discriminació professional. Moltes vegades surten convocatòries en ajuntaments, consells comarcals, etc., per una plaça i això posen per un arquitecte, un urbanista, un enginyer, no sé què, i s'obliden del geògraf o la geògrafa que també ho pot fer-ho. Aleshores, en aquests casos normalment es demana la col·laboració també dels col·legiats que detecten això, perquè clar, nosaltres no podem saber-ho tot, i des del Col·legi de Geògrafs se sol sempre escriure en l'entitat corresponent, en l'administració que sigui, dient no, això no pot ser així. A vegades tornen a fer una convocatòria, altres vegades et diuen que per la propera vegada, però mica en mica anem fent feina en aquest sentit. Bé, representació professional davant de les administracions, potenciant l'apartat també aquest de participació a la web, la borsa de treball, també ara intentem que hi hagi també ofertes de l'estranger, perquè cada vegada més, com que el mercat nacional està bastant limitat, veure també què es pot aconseguir fora, i des d'aquest punt de vista es convoquen tota mena de coses. Per exemple, avui mateix, ara just abans de marxar, m'ha arribat una convocatòria, ara no ho tindré aquí, sí, això per exemple el Thinking Canada, no? Unes beques per fer un programa, es veu que els canadencs volen que es coneixin les seves institucions, tot un mes al Canadà coneixent diferents institucions canadenques, amb unes beques per als que es presentin. Vale, tota aquesta mena de coses, des d'aquest estil de beques fins a possibles ofertes de feina, també ara les introduirem, que fins ara n'hi havia molt poques, però mirarem d'estar més alerta en aquest sentit. I bé, i aquesta millora també de la presència en el món universitari, intentant participar també en la definició de capacitats professionals a l'hora dels currículums també que es vagin elaborant. Les altres línies que es proposaven, el tema d'enfortir el col·legi, això amb campanyes d'aquestes com la que estem fent avui de presentació del col·legi, en fi, com que ara també realment hi ha una petita disminució de col·legiats, la crisi econòmica fa sobretot alguns jubilats que pensen que ja no cal que hi siguin, es donen de baixa i coses d'aquestes, hem d'intentar que això no vagi a menys, perquè si va a menys realment arribarà un moment que serà difícil oferir tots aquests serveis. Això que us deia del suport en quant a jornades i cursos, etc., doncs aquests serien els que estan pròximament previstos. Un, per exemple, sobre com presentar un projecte competitiu. No, els projectes competitius europeus ja es van presentar. Aquest era per un projecte per alguna administració pública. Un altre que també és properament s'ha de fer amb la Direcció General de Protecció Civil sobre plans de protecció. Un altre sobre la reforma de la llei d'urbanisme, en col·laboració també amb la Direcció General d'Urbanisme, una jornada sobre la creació i gestió d'un despatx professional, també amb l'ànim aquest, es havia fet una cosa de com fer la teva pròpia empresa, ara ja som una mica més modestos, també com muntar el teu despatx professional. Cursos sempre de sistemes d'informació geogràfica que realment doncs, són encara dels més demandats. Bé, perquè tingueu una mica allò, una mostra del tipus de coses que es fan. I bé, i tot això era ja més de caire d'estructura, doncs de sobre el reglament, la millora de la projecció del col·legi, etc. etc. Finalment, aquí us mostro una mica un mapa sobre la distribució dels col·legiats. Veieu que bàsicament estan concentrats a la zona de l'àrea metropolitana. També els membres de la Junta som de l'àrea metropolitana de Barcelona. Només tenim dos membres que són de Tarragona. Us animo que us col·legieu i estarem molt contents de tenir nous membres i joves i entusiastes a ser també a la junta de la propera Junta del Col·legi de Geògrafs, perquè algú alguna vegada em deia fa molts anys que estàs a la Junta del Col·legi de Geògrafs, dic el que passa que no hi ha ningú més que s'animi. Per tant, aprofito perquè la propera vegada ja acabo, a veure si trobo algun relleu que em substitueixi. A banda de que, certament, els que estem més allò al peu del canó, que vam sent sempre allò los viejos del lugar, entre altres coses perquè els joves també, si estan començant, doncs també van més de bòlit, suposo, amb altres coses. Però certament nosaltres compartim local amb el Col·legi d'Ambientòlegs actualment, tots són molt més joves que nosaltres perquè és una llicenciatura molt més jove i us he de dir que et porten molta més marxeta que nosaltres, eh? Vol dir que espavileu perquè si no això acabarem sent aquí quatre avis portant el tema. Bé, passo ara doncs ja dius a quatre coses sobre el tema aquest de les oportunitats professionals, eh? Allò de què pot fer un graduat o un llicenciat de geografia quan acaba, no? En base a aquest estudi que us deia, que havíem fet sobre els perfils professionals dels geògrafs a tot l'Estat, es va fer un estudi. Bé, aquí hi havia un petit esquema previ que deia, bueno, què es pot fer, no? Per una banda, completar la teva formació o fer carrera investigadora amb els seus estudis de doctorat i continuar a la universitat, cosa cada vegada també més limitada, però bé, suposo que també en els antics, en els vells professors també algú altre els haurà de substituir algun dia, per tant, doncs, això és també una possibilitat important a través, doncs, evidentment, dels estudis de doctorat, els mestratges, etc. Però també, si es vol tenir una especialització professional, cal especialitzar-se una mica, eh? I per tant, no només els mestratges de diferents especialitats, sinó també cursos especialitzats són interessants. A més, moltes vegades aquests tipus de màsters tenen després pràctiques professionals en diferents centres que permeten posar ja un primer peu al món ocupacional. Per exemple, en el Centre d'Estudis Demogràfics, on jo treballo, fèiem fins no fa gaire un mestratge que es deia Mètodes i tècniques per l'estudi de la població, que de fet cada any ens visita un grup d'aquí a Girona, que potser algun de vosaltres hi ha estat, no sé si algun ha estat per allà, que ja em deu, per tant ja en deu haver sentit, és veritat, algú ja em coneixeu. Doncs. D'acord, doncs llavors doncs, a partir d'aquest mestratge, doncs, com que en el seu dia estava finançat pel Departament de Treball, era obligació nostra aconseguir col·locar tota aquesta gent. Doncs què fèiem? Primer feien unes pràctiques professionals amb ajuntaments, amb consells comarcals, etc. I si tenien la sort que mentre eren allà s'obria una plaça, doncs fantàstic. I si no, doncs una experiència que tenien a l'hora de presentar-se més endavant a altres feines. Bé, en tot cas, tant si es fa com una cosa o com una altra, finalment s'ha d'acabar buscant feina. Hi hauria tres grans àmbits, a la docència, no només a la docència universitària, sinó també preuniversitària, evidentment, que aquesta era potser l'antiga sortida dels geògrafs, però que continua sent encara vàlida, evidentment, encara continua havent-hi, suposo, espero, alguna assignatura a secundària de geografia, no sé, em sembla que anaven de baixa, però encara n'hi han. Tenim també les oposicions a oferta pública, que alguna o altra suposo que algun dia crearan, però bueno, també hi ha aquesta sortida, i exercir de tècnic tant al sector públic com al sector privat. No només empreses privades, sinó també això, administracions locals, sobretot hem detectat que també hi ha molts geògrafs. Llavors, quins serien aquests grans àmbits que que hem trobat. En aquest estudi sobre els perfils professionals dels geògrafs de l'any 2008, bé, aquí torneu a veure una mica quina seria el col·lectiu entrevistat. Van fer 175 entrevistes del col·lectiu de geògrafs de tot l'Estat. Ja veieu doncs, un cert nombre més també d'homes que de dones, com és la situació del col·lectiu, amb un gran nombre de joves entrevistats també, la majoria dels quals treballava per compte d'altres, però també hi havia un percentatge a prop del 25% que treballava per compte pròpia. Això, a part d'ells, veig que tenien solters, però també eren joves, no? Té massa importància. Aleshores, aquí veiem les principals activitats a les quals es dedicaven, que veieu que planificació territorial, medi ambient, desenvolupament socioeconòmic i territorial, tots els temes del sistema d'informació geogràfica i també en menor quantia doncs, sobre temes de societat del coneixement, que ara comentarem. Bàsicament estaven en el sector privat, curiosament, dic curiosament perquè sempre havien pensat que hi havia més gent més geògrafs al sector públic, però no era el cas. Alguns, com que treballaven en diferents, o per diferents, si eren consultores, suposo doncs, que treballaven tant per l'administració pública com privada, és per això que diu preferentment en quin, el sector públic o en el privat. I aquí també quatre dades sobre un estudi previ que s'ha fet només per Catalunya, en aquest cas també comparant la Societat Catalana de Geografia amb l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya en el seu dia, que serien els que serien la llavor de la delegació actual del Col·legi de Geògrafs. I veieu això que us deia, que de fet els membres de la Societat Catalana de Geografia dominaven en l'àmbit universitari o en l'ensenyament preuniversitari, 28 i 19%, mentre que en l'Associació de Geògrafs Professionals, sobretot també hi havia molta gent a la universitat, perquè molts pertanyen a les dues institucions, jo mateixa estic també a la Societat Catalana de Geografia, però fixeu-vos que hi havia molta gent a l'administració pública local o a l'administració pública autonòmica o també en empreses de serveis. Bé, aleshores aquests grans sectors serien com grans, cinc grans àrees hem detectat. Una primera seria la tecnologia de la informació territorial. Tot el tema, doncs, aquest es considera que és un dels perfils més demanats darrerament. És tot el tema doncs, això de sistema d'informació geogràfica, que normalment moltes vegades busca una persona que sàpiga d'això sense importar si és geògraf o no ho és. I normalment es demana també un gran coneixement tècnic dels diferents programes, no només d'un sol programa, sinó com més en conegueu i més amplitud tingueu de coneixements sempre millor, perquè sempre es demana el màxim de tot, evidentment. Aquests sistemes d'informació geogràfica, que sobretot, doncs, evidentment, pel tema de confecció de mapes i gestió de la informació són molt demandats. Hi ha molts ajuntaments, per exemple, que tenen realment uns sistemes importants de cartografia de tots els seus serveis, des de l'aigua, la llum, tots els serveis del municipi, altres en menor mesura, però sí que són els que solen demandar aquest tipus de tècnic per temes de teledetecció, fotointerpretació, aplicacions de sistemes de posicionament global, tot el tema del GPS, evidentment per cartografia i toponímia, elaboració de plans territorials. El tema dels plans territorials sembla que ara també està bastant parat, allò amb el nou govern sembla que no són massa planificadors, però vaja, els plans hi són i per tant s'haurà d'anar desenvolupant, espero, i per tant continuarà sent necessari la figura d'un geògraf que és qui domina aquest tema. Els temes de desenvolupament local, que em sembla que aquest noi em diuen que estàs treballant amb això, per tant, doncs aquí segurament després ell us explicarà més àmpliament què es pot fer en aquest sentit. Estudis de desenvolupament sectorial, tant de planificació turística com de promoció econòmica. Hi ha també molts observatoris de les ciutats que treballen amb dades econòmiques que també són molt útils als geògrafs i les geògrafes, evidentment. Estudis de suport de planificació, tant en temes de demografia, socioeconomia, anàlisis d'estadístiques. L'altre gran tema seria el tema d'estratègies de gestió de desenvolupament del territori, on hi hauria també una demanda de geògrafs i alguns geògrafs treballant i amb aquest tipus d'observatoris que us estava dient, sobretot també per fer informes socioeconòmics, bàsicament. I també el treball internacional, tot el tema de les ONGs, associacions internacionals, que també doncs, es treballa molt en el territori, tant, no només hi ha enginyers, que normalment es parla molt dels enginyers, que fan obres a diferents llocs de països emergents, però també el geògraf també té una posició important, o l'hi hauria de tenir. L'altre tercer nucli important seria tota la qüestió d'ordenació del territori i urbanisme, doncs, sobretot lligades a les noves lleis d'urbanisme, referent a la llei de barris, els reglaments de mobilitat, les memòries socials. El Col·legi de Geògrafs va elaborar no fa gaire una guia de com fer una memòria social, que era una de les coses que també es demanaven per qualsevol d'aquests plans. El tema dels peritatges judicials, pèrits, per exemple, ara no me'n recordo com se diu aquest col·lega nostre que està especialitzat en peritatges de camins, en el Campillo, exacte, sí, que per cert ara s'ha anat a Anglaterra, em sembla, i ha deixat lliure aquesta franja, per tant, ràpidament, doncs els jutges solen demanar, davant de litigis, sobretot de temes de camins, doncs, que hi hagi uns peritatges, uns pèrits que actuïn doncs, en aquest sentit. Doncs bé, el Col·legi de Geògrafs té una llista de pèrits que cada any renovem i que facilitem en els jutjats de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, totes les quatre províncies, doncs, i que ens demanen de tant en tant doncs, pèrits perquè actuïn com a tals. I de part vol dir doncs, que pot haver-hi un particular que també demani un informe per poder anar a un pleit. Això també seria una de les feines també, que també és bastant interessant. I bé, noves realitats, coses com la participació ciutadana o el tècnic de ciutadania i diversitat, el tema de la diversitat també sabeu que cada vegada és un tema més punyent, de promoció econòmica, de tots els temes del sòl, planejament urbà, evidentment, mobilitat, transport, això també sobretot a la zona de l'àrea metropolitana hi ha molta gent que hi treballa des de la geografia, estudis de localització, impacte d'activitats, geomàrqueting, planificació cultural, de patrimoni, sobretot de patrimoni en quant a edificis interessants a preservar, política del sòl, habitatge, treballs cadastrals, bé, ja una miqueta sabeu. I en el tema d'estudis ambientals, tot i que tenim una gran competència dels mediambientòlegs, els geògrafs també hi tenim molt a dir, en col·laboració amb ells o no, depèn si ens volen o no ens volen, etc. Doncs en tema d'això, d'evolució d'impactes ambientals, agendes 21, etc. Ordenació de gestió d'espais d'interès natural, plans d'emergència, prevenció de riscos, òbviament meteorologia i climatologia, això de la Universitat de Barcelona es veu que els agrada molt, que es veu que tots els geògrafs que entren allà volen ser meteoròlegs, es veu que no se'n hagués acudit, però es veu que és així. Educació ambiental i en el tema de la qüestió mediambiental doncs, també això, tota la demanda lligada a temes de paisatge, els catàlegs, les cartes de paisatge, informes mediambientals i també la vessant formativa com a educadors ambientals, informadors, guies de natura, possibilitats múltiples en temes de sostenibilitat i finalment hi hauria tot el tema de la divulgació de la cultura territorial, tant sigui en treballs amb editorials, elaboració de guies turístiques, hi ha també un grup de geògrafs que es dedica a això, a fer mapes per guies turístiques i plànols i em sembla que els hi va força bé, o els hi anava força bé, ensenyament, evidentment, reglat o no reglat, cooperació, solidaritat, bé, totes aquestes coses que bé, segurament són força òbvies, però a vegades és estar al cas del que cal fer. Això que us deia de les oportunitats i febleses, com a grans oportunitats que s'han anat detectant, és aquesta gran demanda social d'aquests coneixements territorials i geogràfics, sobretot per la flexibilitat que té un geògraf per aquesta formació molt interdisciplinària. Això que per una banda és una oportunitat, per una altra banda és una feblesa, perquè clar, part de les competències dels geògrafs són també en altres disciplines i és aquesta història dels mediambientòlegs i els arquitectes i els urbanistes i els enginyers que moltes vegades doncs, en convocatòries públiques es pensen en ells i no en els geògrafs per fer feines que poden fer molt fàcilment o molt bé o potser millor un geògraf o una geògrafa. I per acabar, allò, alguns consells pràctics. Primera cosa, estar al dia, allò està al cas de coses com aquestes que us explicava ara, d'ofertes que puguin sortir de tota mena, tant d'ofertes de treball com de cursos, beques, que per començar és el que cal fer, allò, posar un primer peu en el món laboral, però també a vegades doncs, això, en base a cursos doncs, comences a conèixer diferents organismes, coneixes a la gent, i això és important. Després us passaré, bueno, ara us ho explico a continuació. Bé, hi ha aquesta llista de territori que segurament vosaltres ja coneixeu i si no, segur, els vostres professors segur que sí que us poden passar a l'enllaç on doncs, hi ha notícies de tota mena i algunes també de útils per a l'inserció laboral. La nostra pròpia pàgina web, que de fet té una part oberta, que tots podeu veure, i la d'ofertes laborals sí que és una part privada, cal estar col·legiat. Però penseu que tenim la possibilitat actualment, des de fa temps, de precol·legiar-te, o sigui, sense estar llicenciat, et pots precol·legiar a un mòdic preu, em sembla, de 20 euros l'any, vol dir que és un preu relativament mòdic. Pels joves i joves, em sembla que en els dos o tres primers anys també hi ha un preu especial, que és la meitat de preu, que són 55 euros l'any, i ja quan hagueu passat aquesta etapa, llavors ja el cost total són 110, em sembla que és la, dues vegades l'any la mateixa quantitat, perquè esteu al cas. Important fer currículum en el sentit això de quantes més coses s'hagin fet per després poder posar en el vostre currículum, millor. Assistència a jornades, seminaris, participació en grups de treball. I també és interessant això dels documents, tenir uns documents preparats, no només el currículum i una carta de presentació, sinó el que també se'n diu un portafoli professional. En aquí no es fa massa, però sí que en altres països això és molt valorat. I per això us convido a, que no sé si la coneixeu, la web de l'Associació Americana de Geografia, la AEG, que si entreu en la seva pàgina web hi ha un apartat d'aquest, el Career Tips, que hi ha tot de consells per preparar aquesta mena de coses, aquest portafoli professional, un petit dossier on expliqueu amb 10-20 pàgines, doncs, diferents coses que vosaltres hàgiu fet. Si no heu fet cap feina prèvia, doncs, poden ser treballs d'una assignatura que hàgiu fet, un treball doncs, més o menys professional o imitant una cosa professional, perquè puguin veure quina mena de coses podeu fer o sou capaços de fer. Això és interessant també de tenir-ho. Aquí poder fins ara no es demanava massa, però sí que cada vegada més, sobretot si a més heu de sortir a l'estranger, és important tenir aquesta mena d'eines. Poden haver-hi algun gràfic, alguna taula. Ara, a continuació, si de cas, us he baixat dos o tres documents perquè veieu quina mena de documents hi ha en aquesta pàgina web. Bé, aquesta és la nostra de web, la del Col·legi de Geògrafs. Aquest és l'últim acte que vam organitzar ara recentment sobre Eurovegas. I bé, aquest és el look que té la pàgina, no sé si heu entrat mai, aquesta és la nostra adreça i això us convido a entrar-hi, a col·legiar-vos i animar-vos doncs, en la vostra nova etapa de quan acabeu i quan us gradueu. Aquí teniu les nostres principals punts de contacte, tant la pàgina web com el nostre correu electrònic, telèfon, on estem. Abans estàvem al portal de l'Àngel, no sé si algú ens havia vingut a veure per allà, ara ja estem aquí al carrer Montaner, ens hem hagut de traslladar perquè també l'especulació aquesta immobiliària ens ha fet saltar, augmentant el lloguer, llavors ara estem una altra vegada, ja estàvem amb el Col·legi d'Ambientòlegs, ara estem en un lloc una mica més ampli, aquí al carrer Montaner, també bastant cèntric. I el que us volia ensenyar, arran d'això que us deia ara, Escape aquí. Aquests documents que us deia que podeu veure en aquesta pàgina web, per exemple, són documents d'aquest estil, no? Allò, a veure quina mena de coses es poden fer des de la geografia, quins programes hi han, van donant consells sobre programes a l'estranger, quina mena de coses poden trobar, voluntariat, tota mena de consells als joves geògrafs que comencen amb aquest àmbit laboral. Allò, fixeu-vos en les llengües estrangeres, etc. Tota mena d'històries en aquest sentit, però n'hi ha alguna d'interessant, com per exemple, a veure, per exemple aquí, allò, com planificar la teva carrera, què és interessant, primer sàpigues de tu mateix, després mira a veure què hi ha en el teu mercat, etc. No? Són consells que moltes vegades són coses molt bàsiques, però que són útils realment, i aquests americans ja sabeu que aquestes coses són molt, no sé com dir-ho, molt esquemàtics potser, però que són coses que a vegades un no té en compte, inclús allò, com fer un bon currículum, etcètera, no? Doncs no qualsevol manera de presentar les coses val, sinó aquí em sembla que aquest és el... N'hi ha algun altre que recomana sobre això, no? Espera, aquí. Ai, què passa? Doncs això. Com sigues proactiu, estigues alerta, sigues professional. En aquí, per exemple, són consells sobre totes les xarxes socials. No? Doncs, atenció doncs, que existeix el LinkedIn, què has de posar i què no has de posar-hi. Atenció que en el teu Facebook vigila què hi surt, perquè actualment ja sabeu que cada vegada més doncs, es tenen en compte tots els ocupadors o molts dels ocupadors miren quan algú presenta una oferta de treball què fa i deixa de fer. Això és molt útil per fer relacions socials, però també és una font d'informació bàsica, per tant aquí consells d'aquells atenció que fas i que deixes de fer perquè tingues els teus amics només pels teus amics i l'àmbit obert doncs, pel que tu vulguis que es vegi de tu. Vull dir que són coses que a vegades dius, bueno, no sé si són tan interessants, però bé, penso que, bueno, aquesta mena de coses, ja ho veieu, eh? Com fer networking, què és important de tenir en compte, quan vas als congressos, doncs, preocupa't de cultivar les coneixences que facis, etcètera, eh? Ja veieu, allò, 5 consells per fer networking professional. Ai, 5, 10 consells, doncs. Allò, bueno, ja ho veieu. Bé, doncs aquesta mena de documents són els que trobareu en aquesta web del Col·legi de Geògrafs Americans, que penso que és prou interessant i em sembla que en copiarem algun per també posar-lo a la nostra web pròximament, i així també no hàgiu de llegir en anglès, però bé, ja sabeu que actualment l'anglès és la llengua franca de qualsevol feina. I fins aquí, no sé si teniu alguna pregunta, algun dubte, no sé si potser millor al final, com us sembli? No sé, Anna, prefereixes ara o després? Preguntes? Ha quedat tot claríssim? Molt bé, doncs moltes gràcies i a tu. Aquí, sí. Sí. Sí, el precol·legiat, això que us deia, de fet té pràcticament, jo diria que pràcticament jo diria que és tot, els mateixos avantatges que qualsevol col·legiat. El que passa que com que encara no està llicenciat, segurament no necessita tots aquests temes que és el que encareix i per això se'ls pot fer pagar menys, aquesta assegurança de presentació de projectes i assessorament potser legal amb segons quina mena de coses, però en canvi sí que així per col·legiant tens accés a tot el tema de la borsa de treball, tota la part privada de la pàgina web. Aquesta pàgina web, doncs això, teniu les notícies bàsiques, però llavors entrar tots aquests documents que tenim, que hem anat elaborant, com fer una memòria social, com fer un projecte. Evidentment, qualsevol curs que faci el Col·legi de Geògrafs té una matrícula per col·legiats i precol·legiats i una altra per gent que no està col·legiada. Per tant, totes aquestes avantatges són els mateixos avantatges que un col·legiat, amb la cosa de, doncs, que com que encara no esteu llicenciats o no esteu graduats, doncs, es considera un preu especial perquè també es considera que potser costa menys el que esteu dins del col·legi, especialment en aquesta part que es deia que era la més cara, que és el tema de l'assegurança civil. Per tant, ja dic, no només, de fet, no només us animo a col·legiar-vos, sinó ja veieu que us animo també això, a formar part de les juntes, a ser actius i proactius, i també doncs, en la pàgina web, sobretot si us col·legeu a la part privada, hi ha tota una sèrie de links per exemple, tot aquest tema dels, com es diuen això, els treballs de grup, els grups de treball, perdó, amb temes que us puguin interessar, doncs animant-vos a que pugueu unir-vos entre vosaltres i, no sé, presentar, jo que sé, una proposta per treballar no sé què que us pugui interessar i que nosaltres no hi hàgim pensat. I en el futur, si també esteu vosaltres a la Junta, ja proposar les coses que us poden interessar a vosaltres més directament i que potser queden lluny del que nosaltres pensem que poden ser d'interès. De fet, cada any, en l'assemblea que fem en el Col·legi de Geògrafs, que normalment, ja sabeu, aquestes assemblees generals no solen ser multitudinàries, però sempre, curiosament, qui més ve són els més joves, els que acaben de llicenciar-se i són els que tenen més interès, evidentment, a veure quins contactes poden fer, qui poden conèixer. Normalment fem un sopar posterior també, que és allà on acaben de parlar i com que la gent de la Junta, doncs, la majoria, doncs, estan treballant en llocs on poden conèixer gent o oportunitats de feina, doncs bé, és també un lloc per fer networking, això que dèiem ara. Per tant, si us animo de totes, ja veieu que és un mòdic preu de 20 euros anuals i a més que la veritat és que el tema aquest de la descentralització és importantíssim. Ja veieu que hi havia molt poca gent, hi ha gent però poca gent de les zones perifèriques, diguéssim, de l'àrea metropolitana, que és on es concentren la majoria de col·legiats, i per tant la visió de fora d'aquesta àrea penso que és importantíssima. Penseu que, esclar, la gent aquesta que us deia que hi ha dues persones de Tarragona formen part de la Junta, això no vol dir que hagin de venir cada mes, que fem una reunió mensual, a reunir-se amb nosaltres, però sí que des de Tarragona, doncs, jo que sé, via electrònica, doncs, poden fer feines i poden col·laborar i poden participar, i per tant penso que és una cosa que pot ser interessant també per la vostra carrera professional futura. alguna cosa més? No? Bé? Doncs moltes gràcies.
Bé, doncs anem a passar a donar la paraula a dos joves professionals en el qual els hi vam demanar que ens fessin una breu explicació sobre la seva trajectòria primer acadèmica, vinculada posteriorment a la seva activitat professional i també la del seu lloc de treball actual, una mica que ens expliquessin què és el que està fent. I també, per últim, una valoració, no?, dels estudis de geografia, com els han servit, no?, al llarg d'aquesta trajectòria professional. Primer parlarà la Mar Oliva. Es va llicenciar aquí, a l'Universitat de Girona, en Geografia l'any 2008 i treballa actualment de tècnica de mobilitat a l'Ajuntament de Girona.
Ara? Ara. Bueno, sí? Així? Se sent bé? Bueno, com ha dit l'Anna, soc tècnica de mobilitat de l'Ajuntament de Girona. Vaig començar la carrera l'any 2002, aquí a la Facultat de Lletres. La veritat és que vaig triar aquesta carrera perquè m'interessava molt. Ja des de l'institut que veia que la geografia, doncs, que m'agradava, vaig venir alguna visita informativa que es feia aquí a la universitat per veure de què anava i em va agradar molt i m'hi vaig apuntar. Vaig començar la carrera, els tres primers anys molt bé, dedicada exclusivament als estudis, i ja el quart any de carrera vaig tenir la primera oferta de feina com a geògrafa. Va ser el 2006 i bueno, vaig tenir la notícia de que buscaven un becari a la botiga de l'Institut Cartogràfic de Girona, botiga que actualment ja està tancada. I bueno, vaig anar, sí, per bueno, polítiques de l'empresa, ara es fa tot per internet i ja està. Però bueno, vaig tenir l'oportunitat d'aprofitar l'últim any de la botiga. Ja sabia que cada any hi buscaven estudiants de geografia i ambientals, em sembla, per poder anar a fer pràctiques. I bueno, vaig anar allà per uns mesos, era bàsicament per cobrir vacances, però vaig tenir la gran sort de que una de les persones, de les dues persones que hi havia allà, la van traslladar de departament de la Generalitat i va quedar una plaça vacant. Em van trucar de Barcelona i em van demanar si volia que em fessin un contracte de mig any i vaig dir que sí. Clar, això em suposava haver de frenar la carrera. Estava ja a quart any i m'ho vaig haver de pensar una mica, però vaig pensar, mira, per mig any val la pena que aprofiti, que agafi una mica d'experiència laboral i ja l'acabaràs la carrera, no la deixaràs a mitja. I així ho vaig fer. Els mesos que vaig estar allà a l'institut van ser genials, bueno, la feina era molt xula, atenció al públic, remenant plànols tot el dia, temes de fotografia aèries, tinguent contacte amb la gent de l'Institut Cartogràfic, molt, molt xulo. Quan se'm va acabar el contracte, bueno, en principi me l'allargaven mig any més, però vaig decidir que no, que preferia centrar-me en la carrera. I va ser el febrer del 2007, quan vaig reprendre la carrera, m'agafava el segon semestre i vaig aprofitar, bueno, per fer tota una sèrie de crèdits, no podia fer cap troncal, però bueno, vaig aprofitar per fer crèdits i també vaig aprofitar per fer el projecte de final de carrera. El projecte en aquell moment, diria que ara ja és totalment diferent, havies d'anar a una empresa a fer pràctiques i d'aquella estada doncs, em feies una memòria. Jo vaig demanar per anar a la Diputació de Girona, a l'àrea de Medi Ambient, i bueno, vaig estar allà durant, no recordo, mig any, uns quants mesos. I vaig estar, la feina que em van fer va ser fer una mica de recerca sobre visors de cartografia que pots trobar per internet, una mica mirar el tema de sigs lliures, de dades que et pots descarregar, bueno, tot una mica de conèixer aquest món. Quan vaig acabar el projecte, a final de curs, vaig tenir la sort de poder-me quedar dos mesos més, el que era d'estiu, a ajudar-los allà a la Diputació a fer feines seves bàsiques, sobretot en temes de cartografia. Ja el 2007-2008 vaig començar l'últim any de carrera, cinquè. Aquell any em vaig dedicar exclusivament a acabar-la, tot i que vaig col·laborar aquí a l'UDG en l'edició d'un llibre sobre un seminari que s'havia fet aquell mateix any, em sembla que va ser, sobre la futura llei d'espais agraris de Catalunya. I vaig estar participant, mira, va ser... Ja que estudiava almenys una petita feina, no?, per anar... Sí. Ja a finals de l'últim semestre, quan ja estava a punt d'acabar, em quedaven quatre crèdits, bueno, no sé si quatre o cinc, però que en principi els havia d'acabar fent una assignatura concreta, i com que jo anava diferent que la resta de la meva classe, perquè jo ja tenia algunes assignatures fetes i els altres no, resulta que la gent que hi havia a la meva classe no podien fer l'assignatura per tema d'horaris i no es va poder fer. Llavors em vaig quedar penjada, que em quedaven uns quants crèdits que no sabia què fer. I llavors em van proposar d'anar a l'Ajuntament a fer un estudi concret, fent-me un petit contracte també de becari, i que em permetia tenir aquests crèdits. Evidentment vaig dir que sí, i vaig anar a treballar dins l'Ajuntament a l'UMAT, l'Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, que és on es treballa amb tota la cartografia de la ciutat, bueno, i moltes altres coses més. La feina que vaig fer allà durant uns quants mesos va ser un estudi molt concret sobre la inseguretat ciutadana i la seva percepció. Un estudi superxulo que feia entre l'Ajuntament i la policia municipal. Ja només d'arribar allà em van posar cap a la policia municipal i allà, bueno, em vaig dedicar a extreure, bueno, havia d'extreure dades de la base de la policia, més dades del propi Ajuntament a través de que s'extreuen a través dels ciutadans, i analitzava fets reals que podien provocar inseguretat, com podien ser robatoris, agressions, furts, baralles, sorolls, etc. I per una altra part, fets percebuts, que aquests els extreia a través de les denúncies i de les queixes que la gent entra per una cosa que es diu la bústia d'avisos, que està a la pàgina web de l'Ajuntament, que tothom pot fer queixes, pot fer suggeriments. Llavors aquestes dades les vaig mapificar a través d'un SIC i les vam creuar. I llavors vam obtenir tota una sèrie de plànols, que és clar que vèiem els diferents punts on hi havia conflictes, a veure si coincidia amb una zona de d'oci o amb la zona de mercat, i podíem, bueno, va ser molt xulo. Ara actualment la policia encara fa servir aquest tipus d'eina. No ben bé així, és més informatitzat, però bueno, és... Bueno. Què més? I al setembre del 2008, quan encara estava a punt d'acabar aquest projecte, també vaig començar un màster d'Origis, que és un màster a distància internacional. No sé si n'heu sentit a parlar, suposo que encara es fa. I bueno, feia a distància i ho alternava amb la feina. Un cop vaig acabar aquest projecte a l'UMAT, quan ja se m'estava a punt d'acabar el contracte, va donar la casualitat que a l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament els hi faltava, bueno, una persona va plegar i tenien una vacant, i em van dir si volien fer un contracte així temporal per fer quatre feinetes. I bueno, vaig anar-hi i fins ara que estic allà. Vaig començar primer amb uns contractes temporals que feia una mica de suport, després ja em van fer interina i em van pujar una mica més de responsabilitats, fins que el desembre del 2010 es va convocar a la plaça, i bueno, vaig estudiar durant un any les oposicions i me les vaig treure, i ara estic com a tècnica de grau mig de l'àrea de mobilitat. Què fem a la nostra àrea? Doncs, bueno, fem molta feina, som bastanta gent, potser no tant com un àrea d'urbanisme, però bueno, fem, clar, es porten temes des del transport urbà, que ho porta l'empresa de TMG, però gestionat des de la nostra àrea. Portem tota l'organització de carrers de distribució d'aparcaments, zones de càrregues i descàrregues, minusvàlids. Portem tot el tema de senyalització de la via pública, de senyalització vertical, horitzontal, semàfors, guals, donem llicències d'ocupació de via pública per obres, per mudances, i fem també estudis concrets de mobilitat, evidentment. Tot el tema de girocletes, o si s'han d'obrir nous carrers, tema de senyalitzacions, bueno, molta cosa. La meva feina en concret, dins de l'àrea, jo bàsicament autoritzo, bueno, soc l'encarregada d'autoritzar les ocupacions de via pública, faig atenció al públic, la gent em ve a demanar permisos per tallar carrers, per reserves d'espai, jo els hi dic com ho han de fer. Després també coordino totes les afectacions circulatòries, desviaments de circulació, talls a causa d'obres, actes culturals com poden ser les fires, Reis, Setmana Santa, curses esportives, rodatges, tot això suposa una gran logística que es coordina juntament amb la policia i que hi ha, bueno, hi ha molta feina. Preparar senyalitzacions quan hi ha una cursa, bueno, la feina que hi ha darrere, de senyalitzar tots els carrers, desaparcar tots els carrers, segur que si viu aquí a Girona estareu farts de veure aquestes coses. I per últim també porto com a cosa meva la senyalització direccional d'orientació urbana, que és la que ens indica equipaments, poblacions properes, barris, etc. En un futur també s'està plantejant, que això per mi seria molt interessant per sentir-me una mica més geògrafa, és que estan plantejant que cada àrea porti la seva pròpia cartografia, que fins ara es porta tot des de l'UMAT, doncs volen descentralitzar-ho, i per exemple la idea és que jo pugui gestionar totes les dades que tenim de mobilitat, que actualment s'actualitzen a través de l'UMAT, doncs poder-ho gestionar jo des del meu despatx, a través de les eines corresponents. L'implantació d'un SIC i tot això, això està pendent i pot ser molt interessant. Bueno, això és el que faig jo. I bueno, què m'ha portat la geografia a la meva feina? Doncs moltíssimes coses, com heu vist. Tota la feina que he anat fent ha estat molt relacionada amb la geografia. Bàsicament, estudiar geografia m'ha portat una visió més àmplia del territori, profunditzant en el territori, temes d'ordenació, no sé, d'una visió molt més global. I també uns coneixements cartogràfics molt, molt importants. Valoració de la carrera. Bueno, ja... Home, tinc molt bon record, jo la vaig disfrutar molt, la veritat és que em va encantar com més anava... No? Ai! Carai, sí? Val. Què deia? Bueno, això, que a mi el que va ser la carrera en si la vaig disfrutar molt, em va agradar molt, vaig trobar que vam tocar temes molt diversos, que surts d'allà molt format amb temes de tot tipus i bueno, que clar, sempre et pots formar més, evidentment, però que els coneixements bàsics ja els agafes. Que és molt recomanable buscar algun tipus de... si hi ha la possibilitat de fer de becari, de treballar en alguna empresa, perquè així t'enriqueixes més. I bueno, jo em sembla que no sabria de què dir més.
Molt bé, Mar, merci, sí, perfecte, per la teva intervenció. El que farem serà, doncs, tot seguit donar la paraula a en Narcís i després obrirem un torn de preguntes.
Bones, sí, me sentiu? Bé, bueno, jo començaré la meva xerrada explicant-vos quatre conceptes, perquè tinguem en compte la meva explicació. El tema networking l'explica molt bé l'Armínia, escoltar i aprendre, és a dir, fer de mussol, persistir, que és un concepte que diu el filòsof Guardiola, i quart, el tema de polivalència. Vale, amb aquests quatre conceptes veureu que la meva història acadèmica o la meva evolució es basa en aquests quatre conceptes. Jo vaig triar geografia perquè a primer d'història hi havia filosofia i jo filosofia m'havien aprovat per perdre'm de vista. Per tant, m'agradava molt també geografia perquè havia vingut a la cartoteca i sempre m'agradava l'atenció i jo deia jo vull fer plànols, jo vull fer mapes i bueno. Abans d'acabar la carrera ja vaig entrar un estiu de forestal, el 99, ja ha plogut una mica, i bueno, va anar bé perquè aquell any jo a l'estiu vaig venir aquí, van destinar a la Jonquera i vaig agafar un mapa de la zona i quan va haver-hi un incendi, una persona que estava fent una barbacoa al mig de la muntanya a la Jonquera en ple estiu, i els vaig dir les coordenades i va anar molt bé. Diu, com ho has aconseguit les coordenades, com ho sabies? Diu, no, és que estudio geografia. I sempre va bé. Després d'aquell estiu vaig acabar la carrera el 2000, posteriorment el 2000 va ser el setembre també i no sabia què havia de fer. Vaig fer un curs de tècnic de medi ambient en activitats de lleure, un curs d'aquests de formació ocupacional, que va estar bé per fer temps perquè jo tenia moltes ganes de treballar de geògraf o cartògraf. I va sortir l'oportunitat, després d'enviar 5 i 6 cartes, per això us deia el tema de persistència, després d'enviar 5 i 6 cartes a Barcelona, bueno, Barcelona, era a Terrassa, entre Terrassa i Rubí, una empresa que es deia Netmaps, que feien cartografia editorial. I després d'insistir, em van dir, bueno, aquest pesat de Girona què vol? I dic, no, jo veia la web perquè havia vingut una persona també de l'agència del col·legi i havia vist en els links que buscaven becaris i jo, com que aquí no em volien de becari, doncs em vaig buscar la vida a fora. I bueno, si no et volen, per això us dic que és molt important fer networking i persistir, un dels dos conceptes dels quatre que he dit abans. Vaig aconseguir que m'agafessin, anava cada dia fins a les Fonts, que està a mig camí de Terrassa i Rubí. Com que en aquell moment, abans de que m'agafessin, ja havia començat a treballar d'auxiliar administratiu amb l'empresa de fruites del meu pare, doncs hi anava de nits, de 11 de la nit fins a 7 del matí. Però per això, per què ho feia? Perquè jo volia treballar, jo volia fer mapes perquè és la carrera que havia fet i m'agradava, i bueno, i vaig començar així. Al cap de 6 mesos, com que sabia anglès i havia fet de comercial també de fruites, doncs em van dir, mira, si vols t'oferim la possibilitat de que puguis venir de matins i vine, que te necessitem perquè l'empresa ha de vendre cartografia editorial i hem d'anar a Frankfurt, a la Fira del Llibre. No sé si heu sentit a parlar de la Fira del Llibre, ara és molt famosa, doncs abans que fos famosa jo ja hi havia anat, això vol dir que ja tinc una edat. I bueno, doncs allà vam anar, va anar molt bé, i la qüestió és que vaig estar ben bé, ja portava mig any, doncs un any més fent de comercial. Tenia tot un equip de comercials que jo els coordinava i fèiem publicitat per aquests mapes de benvingut, per exemple, benvingut a l'Estartit i tota la zona que has de buscar, hi ha com els restaurants, bars, hotels, enganxats al cantó, doncs vaig fer tot el procés, des de fer la cartografia dintre fins a buscar que el comercial anés a l'empresa de l'hotel, que t'he lligat aquesta entrevista, vés allà perquè te rebran i a veure si pots vendre la publicitat. I bueno, tot el procés. Després de cremar gairebé el cotxe en els viatges de Terrassa a Girona durant un any i mig, va sortir l'oportunitat d'anar a treballar a Senyal Girot, és a Vidreres, no sé si ho coneixeu. Va, són els que fan senyalització vertical i horitzontal per carreteres. En aquest cas, la senyalització horitzontal és la que va per terra, no em pertocava, però la vertical, la de benvingut, per exemple, el que dèiem abans, benvingut a la zona comercial de Palamós. Aquell panell de ferro o metàl·lic que hi ha, doncs el disseny, la cartografia dintre, tot allò l'elaboràvem des del departament de departament de, com es diu, departament gràfic de Llassenyal Girot. Com que jo, fent mapes, jo vaig aprendre a fer anar el freehand. Ara ja el freehand ha passat a la història, ara ja es diu, és un d'aquests, una marca d'Adobe, però bueno, en aquell moment el freehand m'ha salvat de molts problemes al llarg de la meva història, que ara us explicaré. Doncs, després de treballar a Senyal Girot fent senyalització vertical i horitzontal, la història va anar evolucionant, vam passar al departament de carreteres i allà ja no em va agradar tant, i vaig dir, mira, jo aquí no, per estar en una fàbrica, jo crec que puc fer alguna cosa més. Vaig tenir un breu interval per una impremta que feien impremta digital, que feien, bueno, això, imprimíem, preparàvem projectes, etc. I vaig dir, mira, jo aquí no tampoc, i va sortir l'oportunitat de treballar ensenyant internet i ofimàtica en els centres cívics, biblioteques i Estació Jove de Girona. Però per què va sortir l'oportunitat? Per el que us deia abans, fent networking, en castellà diuen aquí en bon árbol se arrima buena sombra le cobija. És molt important tenir, i també ara no faré de capellà, però aquí té un amic també té un tresor, vull dir que cultiveu això i feu xarxa entre vosaltres i sobretot utilitzeu, no dubteu, perquè és que perquè estic aquí també, perquè l'Anna me coneix, que ens hem trobat també a les pistes, etc, i al final també, saps, tot és important. Networking, xarxes socials, etc. Ho ha donat moltes bones eines a LinkedIn, etc. Però no me desvio. Us explico. Feia de dinamitzador d'espais internet, és a dir, el tema de la fractura digital, ara vosaltres ja està bastant superat amb les vostres generacions i les generacions, bueno, en principi està bastant superat, però bueno, en aquell moment, el 2005, jo ensenyava internet i ofimàtica en els centres cívics i biblioteques. De fer-ho bastant bé, va sortir l'oportunitat de treballar d'auxiliar administratiu als serveis socials de Girona. I bueno, allà també aplicava, per veure d'on era un usuari o no ho era, doncs també aplicava buscava en la cartografia de l'OMAT d'on venia l'usuari, etc. D'una forma més pràctica i menys tècnica, però bueno. Quan ja pensava que no arribaria cap tren més de geografia, va sortir l'oportunitat de fer d'agent d'ocupació i desenvolupament local. També gràcies a el que us deia abans, gràcies al networking. Per què? Perquè una noia que havia passat per els estudis de geografia, l'Elga Noell, que ara treballa a la Diputació, doncs ella m'havia vingut a fer de professora fent el CAP o fent didàctica de les ciències socials en el Carles Rahola, a l'Institut d'aquí Girona, i bueno, me coneixia i una trobada un dia d'aquests ens vam trobar al Decathlon i dic, tu, no t'agradaria treballar a Celrà? I dic, pues sí. I van enviar, els hi vaig caure bé i em van agafar durant del 2008 fins al 2011 d'agent d'ocupació i desenvolupament local. I bueno, què diu la definició de desenvolupament local? Què és? Doncs és un procés reactivador de l'economia i dinamitzador de la societat local, que aprofita els recursos endògens existents i capaç d'estimular i fomentar el creixement econòmic, crear treball, renta i riquesa i sobretot millora de la qualitat de vida i benestar social de la comunitat local. Això abans m'ho sabia de memòria quan vaig preparar les OPOs, però ara ja ho he hagut de llegir. Ara fa poc, al setembre del 2011, doncs també va sortir a la plaça i vaig aconseguir guanyar-la. Després de dos intents, doncs, però perquè som dos tècnics, a la segona va anar a la vençuda. Bueno, ja us he explicat la meva història acadèmica i laboral. La feina que fem ara, o la feina que faig, jo estic a l'àrea de promoció econòmica i desenvolupament local de Celrà. L'any passat en Rafel i en Xavier Paunero també van venir, i alguns de vosaltres no sé si vau venir, doncs així, i torneu el dia 4 de maig, per tant us tornaré a explicar tota aquesta evolució. Què més? Bueno, tenim tríptics, doncs bueno, bàsicament l'àrea de promoció econòmica. Primer us faré una petita introducció del que és Celrà. No sé si coneixeu Celrà. Bueno, doncs Celrà és un poble molt petit que està al nord-est del Gironès, està tocant 7 quilòmetres, tocant a Girona, però la frontera natural del massís de... Bueno, el massís de les Gavarres, no sé, sí. És el contrafort de les Gavarres, perdona, sí. Però... i bueno, aquesta separació és bastant, és com Bescanó, aquelles curves, però allà no tenim, a Celrà no tenim carril bici, encara és més bèstia la separació, tot i que a nosaltres ens arriba el tren. Bueno, És un poble de gairebé 5.000 habitants que té molts de serveis per lo petit que és. Per què? Perquè actua com a pol d'atracció dels pobles encara més petits que té al voltant, és a dir, Bordils, Flaçà, Medinyà, Cervià, Sant Jordi d'Esvalls, inclús últimament en ocasions pobles del Baix Empordà com Jafre, com Rupià, com La Pera, també venen cap a Celrà. Per què? Perquè tenim piscina, tenim pavelló, tenim dues escoles bressol i un institut. Bueno, la feina com a poble petit que és, doncs la feina del tècnic de promoció econòmica i la feina de gent de desenvolupament local és molt variada, des de serveis a les empreses, des de serveis a la ciutadania, que temes de com buscar una autoocupació, també els detractem, temes d'igualtat. Bueno, aquestes són les quatre grans branques que tenim a l'àrea: igualtat, orientació i ocupació, o altrament dit, borsa de treball, empresa, com generar la teva autoocupació, i formació, buscar cursos, si no els tenim nosaltres, buscar-los i oferir-los. Tenim tríptics també a l'hora de la gent que, per ajudar-la a l'hora de derivar-los, etc, etc. Què més? Seguint amb el tema de networking, estem formant part de la xarxa de serveis locals de promoció econòmica, és de la Diputació, i també de la xarxa gironina de creació d'empreses. Per què serveix està ben connectat? Doncs serveix està ben connectat perquè a l'hora de si has de redactar un bon projecte ja tens també un company que potser ha tingut una experiència abans molt interessant i pots, no es tracta de copiar i pegar, es tracta de copiar i millorar. Si ell ja ha funcionat i ho ha fet bé però es pot millorar, i no cal tenir una bona idea, simplement aprofitem les idees que ells han tingut, que alguna altra persona ha tingut, i posem-la en solfa. Vull dir, és millor, si tu tens una idea genial i la saps com liderar i com començar, perfecte, però si no tens idees sempre s'ha de copiar i millorar, no copiar i enganxar, no, és copiar i millorar. Què més us puc explicar jo? Amb els serveis a les empreses, què fem? Doncs gestionem ofertes de treball en menys de 48 hores, disposem d'una borsa de treball, assessorem en matèria d'igualtat, oferim cursos per la millora de les eines ofimàtiques a persones que estan en actiu, informem a les empreses que ho sol·licitin de les ajudes i subvencions, cada cop menys, però els informem, organitzem jornades de negocis per a les empreses i persones emprenedores un cop a l'any. Per a les persones que busquen feina també els mirem d'orientar i derivar. El que he dit abans també de l'autoocupació, molt bé. Quina és la tendència actual en promoció econòmica? La tendència actual és que les subvencions cada cop són menors, per tant, si abans tenia un dels errors que hi havia era fer projectes en funció de les subvencions, ara ens hem d'avançar i per tant apostar per la planificació estratègica i cap on voldrem anar quan siguem grans, encara més grans, que ja som els grans del nostre part, però encara més grans, i fer projectes més enllà de les subvencions que puguin sortir. Per tant, per què? Perquè la Generalitat i els organismes en general abans donaven molt per poc per un projecte molt, entre cometes, pobre, per un projecte molt senzill, i ara has de fer un gran projecte molt ben pensat perquè et donin poc. S'ha convertit al revés. Per què? Perquè ara hi ha una manca de recursos. Bueno, què són les tendències que estem fent o que estem engegant des de la nostra àrea? La planificació estratègica, perquè entenem que és important tenir una bona redacció i un bon contingut teòric a l'hora de presentar els projectes i marcar les tendències i les línies del nostre poble en el futur. Apostar en la interrelació amb joventut, per què? Perquè tothom parla de treball, està parlant de treball, educació, està parlant de treball, joventut, està parlant de treball, els serveis socials, promoció econòmica, tothom, ens hem d'unir i fer networking, com deia abans, parlar amb joventut i agafar els joves que comencen, aquests joves que han deixat els estudis i vinga, mirar-los de direccionar. Temes de community manager, temes, és el que dèiem abans, de la xarxa. Hi ha, a través, com una part que fem també a Celrà és el contacte amb el comerç local. Doncs hi ha algunes empreses, no totes, que necessiten consells de com donar-se a conèixer la xarxa. Doncs des de la nostra àrea també estem fent alguna xerrada específica de community manager i com ells difondre la seva imatge a la xarxa. Lligat a temes de tecnologies, també el tema de QR, cada cop més. L'altre dia vaig veure els pressupostos que també amb el, ja els presentaven amb el pendrive, però també amb el codi QR. Vull dir, cada cop també més, a través del QR, aquesta realitat augmentada, també podem lligar o volem lligar algun projecte de turisme i acostar certs visitants a Celrà. A Celrà tenim, vindreu el 4 de maig alguns, tenim patrimoni històric que creiem que pot ser interessant, i a més que és la carretera que va fins a Palamós, tenim la C66, per tant, si es pot fer una bona parada, també tenim obert un museu del camp d'aviació i creiem que és interessant. I el codi QR ens pot permetre que es pari algunes persones que fins ara era algo impensable. Què més? Us he explicat una mica de la feina que faig ara i la pregunta també que em deia l'Anna per telèfon l'altre dia, per què m'ha servit la geografia? Comenta'ls, explica'ls una mica que t'ha servit la geografia. Potser així, ara resumint, la geografia m'ha servit per tenir una carrera, per tenir una feina i per tenir una visió global de la realitat i del món. Cada cop més, amb aquesta nova tendència de planificació estratègica que volem començar, i crec que ara torno a recuperar molt de coneixement que ja havia portat a terme. I trobo que és molt interessant. A mi sempre, des de petit, el meu pare m'aportava a córrer tota la geografia gironina i trobo que és molt interessant, la carrera em va agradar molt i em va agradar molt, tot i que vaig demanar, al final de quart ja estava demanant l'hora, perquè era molt més teòric. Jo primer i a segon, riscos ambientals, aquella assignatura que fèiem, estadística, ho veia molt més pràctic. Potser a les últimes, a tercer també amb en Rafel, que vam fer models en geografia, també va ser molt pràctic, però la resta de quart cap al final potser vaig acabar, bueno, ja que s'acabi això ja en tinc prou de teoria, perquè era molt, que estava molt, molt interessant, però els pensem, l'evolució de la geografia al llarg dels anys, doncs sí, està molt bé, però és molt feixuc, no? Un altre projecte que vam intentar aquest any també, que trobo que com a geografia també jo potser acabar la carrera ho deia o ho pensava, que sabia molt de tot i res en concret. Per què us dic això? No per desanimar-vos, sinó per animar-vos a que el que he dit abans, heu de persistir. Voleu treballar de geògraf? Doncs, com diu el filòsof Guardiola, persistiu, insistiu, insistiu. Heu de ser polivalents, és la clau. Vull dir, la geografia sí, està molt bé, però sortireu a fora i ella està fent mobilitat, potser quan havia fet més érem en Rafel, m'ho contarà els nodes, o amb Pau Nero, potser fent la mobilitat entre regions d'Europa, però i que és quan estigueu a fora que realment, com diu en Josep Pla, la vida és la més gran universitat de totes. No, jo no sóc cap filòsof ni en Pla era un escriptor. Per tant, una de les altres coses que potser a mi no m'agrada però a un gran amic meu li agrada, que al final la quart de geografia es feia, en Jordi San Eugenio, que potser l'heu tingut de professor, parla molt de la creació de marques de territori. Això també és una nova via i ell va començar a estudiar geografia, després va fer periodisme i el seu pare feia turisme i aquest tema ho combina, és una altra possibilitat que teniu moltes possibilitats per davant, xarxes socials. Jo, una altra recomanació que ho faria, ara no sé si em matarà l'Anna, no mireu el tema del SIC, fins ara, quan jo feia la carrera fa uns temps, gairebé era exclusivitat de la gent de geografia. A partir del 2000, o ja cap al final dels meus anys, els de medi ambient ens ho van anar robant. No robant, no, es pot compartir, s'ha de compartir i s'estimar, però no, vull dir, feu-vos valer, sistemes d'informació geogràfica, vale? Intentem-ho recuperar entre tots, que es noti que estudieu geografia i que és algo nostre, que els de medi ambient al final sembla que, com que són de ciència, sembla que són més bons. No, perquè no, que, saps? Us ho dic mig en broma, mig en sèrio, però és que, saps? És a dir, que hem d'anar per aquí, saps? I ara que ja també hi ha una noia del col·legi, doncs hem de fer propaganda, saps? Al final és això, lluiteu per el que voleu, persistir, polivalència, escolteu i apreneu i feu de mussol, saps? Amb els ulls ben oberts, les orelles ben netes i ben atentes i tot el que no sapigueu pregunteu. I després fer xarxa. i jo crec que ja per on estaria.
Molt bé. Molt bé, moltes gràcies a tots dos, dos estils ben diferents, però molt, molt interessants en els dos casos. Bé, obriríem doncs un torn de preguntes. Ara és un bon moment per preguntar. Vinga.
Sense vergonya, eh?
Sense vergonya.
Bueno, com t'he dit abans, per exemple, abans feies, presentaves un projecte molt simple, molt simple, amb una canya i una espardenya, i t'ho donaven, per dir alguna cosa, t'ho donaven 24.000 euros per dir alguna cosa, per fer un projecte que només havia... No, és que, bueno, feies el projecte pensant en la subvenció que havies sortit, i presentaves, perquè sempre anaves de pressa i corrents, perquè el dia a dia te se menja, el que dèiem abans d'entrar, que el dia a dia t'entra un piló de gent a buscar feina, que te demanen atenció directa, que te ve un emprenedor que vol muntar un negoci, que te l'has d'atendre perquè vol obrir... No, perdona, és que va obrir ahir i m'han dit que tinc 2 mesos per poder demanar la subvenció de, com, de, i la capitalització. No, però la capitalització l'havies demanat abans. Bueno, responent a la pregunta és sí, evidentment que ha baixat molt les subvencions, últimament no estan sortint, hi ha feina de que t'apaguin el del 2010-2011, doncs més posant pals a les rodes a l'hora de justificar de, no, porta'm el TC2 original, però si el TC2 no el té ni original ni la gestoria, perquè és un document electrònic. Vull dir, què he de fer? D'anar a la gestoria que em posi el segell per poder fer la justificació perquè ens ho paguin? Sí, doncs hem de feines a cobrar de les administracions més grans i fer projectes. Ens han tombat 3 projectes el desembre de 2011, el projecte que volíem crear, creació de marca territori de la Llera del Ter, de Salrà, Bordils, Flaçà, a través de la Llera del Ter, això ja ho he dit, la petició de l'AODL, d'una AODL que fes temes de dinamització comercial i turística a la zona de la Llera del Ter, també tombat. Per què? Doncs perquè ells han dit que cal una planificació estratègica de fons. Per què? Perquè prefereixen donar AODLs del cinquè any. Per què? Perquè és més fàcil donar un any a una persona que ja porta 4 anys de bagatge que no a una que comenci un projecte nou. Per què? Moltes vegades passes 4 mesos intentant arrencar, 8 mesos treballant i 2 mesos més per justificar. Vull dir, una persona de tant més com molt de treball d'AODL en té 10 mesos d'acció. Els altres, el mes de davant o el mes de darrere, com a molt, serveixen per justificar i fer la memòria de les coses que has fet. Però entre que no t'hi posis i tot, per tant, el cinquè any, doncs, el cinquè any, jo a mi sí que m'ho van donar com a AODL perquè era abans de la crisi, però aquests nous projectes no, els has de fer molt bé, els ja has d'explicar molt i molt bé que això te costarà tants d'euros, que tants d'euros es convertiran en tants de ciutadans que hauran rebut aquell servei o aquella creació i aquests ciutadans es converteixen un altre cop en euros, vull dir, i ells volen veure això. A quantes persones arribaràs i afectaràs? I ho has de fer-ho molt i molt bé, a mi deies, si pot ser, molt novedoses, Sí, i a sobre tenim la CUP també que ens governa. No passa res amb la CUP, però vull dir que si tinguéssim convergència, sí que, clar, a vegades això en pobles petits, que jo no, com va, no us diré qui ho va dir-ho, però una persona que es va morir el 75 va dir, haz como yo, no te metes en política, saps? Jo no vull saber res, la política pels polítics, però clar, com a tècnics veus que, en aquell ajuntament que governa aquell, li han donat un projecte de viver d'empreses, però un viver d'empreses tampoc no, que Salran tenim un i tenim un aus de creació industrial, però que per què els hi han donat a ells quan és algo que no és innovador, que hi ha una xarxa de vivers de les comarques gironines que li costa emplenar els vivers d'empresa, cal crear-ne un nou? No, i al final pues, hi ha coses que acaben decidint, tonteries que acaben decidint a vegades.
Sí. Però penso que no és el moment de fer-ho. I a més, amb
un ajuntament que té no sé quants pavellons,
no sé... Un pilot, perquè no és a dir,
potser no l'ho fas aquí, no? Però... Bueno, és correcte. Però sé que tirar la casa a terra, no sé, jo ara em sembla que la... És de la ruta del... Sí, no, ja, però de la ruta del... I també fixa... De la ruta del carrilet...
Senyim-nos amb el tema, no, perquè si no, no acabarem, eh?
No, val. Doncs està. No, no.
Sí, val. Sí. Gràcies. Més intervencions, sisplau? Més preguntes? Rafael, volies preguntar o no? Jo us preguntaria a tots dos només una qüestió... El tema de la formació, continuar formant-se, és important, no és important, l'aconselleu després de la llicenciatura?
I tant.
Alguns heu fet alguna qüestió, altres no. Sí. Mar, i, què et sembla?
A mi em sembla que és importantíssim, que sempre que puguis has d'estar-te formant, amb el que sigui, amb, a veure, un màster o això, de vegades... Si es pot, val la pena. No tothom s'ho pot permetre ara mateix i em sembla que cada cop són més cars. Però bueno, si no és amb això, doncs, amb jornades, amb el que deia ella, no? Seminaris, xerrades, coses que te vagin enriquint. I formar-se un mateix també, de fer lectures, de buscar llibres relacionats amb temes que t'interessin en aquest món. Jo crec que és bàsic. Per anar-te reciclant i posar-te al dia.
Sí, i bueno, jo he fet un curs de postgrau de participació en ciutadana també i constantment formar-te amb les, hi ha formacions subvencionades que un cop estigueu treballant des d'ofimàtica especialitzada, moltes bases de dades us poden un cursos d'Excel, d'Access, de Word, us pot anar bé. Hi ha formacions subvencionades. Ara també estic fent un curs al Colpis, al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs, pel tema aquest de planificació estratègica. Més enllà, també es poden fer, més enllà de la pròpia geografia, del propi col·legi, de la pròpia entitat, hi ha altres entitats que ofereixen formacions interessants. Vull dir, per tant, i constantment, la formació constant, un metge, un advocat, ja ho feien fa anys, sempre s'han anat formant. Vull dir, encara que nosaltres també ho podem fer-ho, i ho hem de fer-ho. La formació constant al llarg de la vida és importantíssim.
Una altra qüestió? No? Doncs escolteu, moltes gràcies a tots tres, Armínia, Marc i Narcís. Espero que hagi sigut interessant, jo crec que sí, sempre són interessants i a més amb les persones que hem tingut avui aquí.